Radio Gal, la radio on cada lo conta y cada historia importa. Benvinguts i benvingudes un cop més a Radio RAC. En aquesta situació d'aprenentatge hem estudiat com funciona una ràdio, des de la part d'elaboració dels programes fins a la part més tecnològica. Per aquesta raó, l'alumnat ha creat la seva pròpia ràdio, creant el seu logotip i la seva programació, entre altres activitats. Tot i així, l'alumnat és molt curiós i s'han quedat amb ganes d'aprendre més coses. Per donar resposta als seus dubtes, han preparat una entrevista que el senyor Josep Pescanyo, director de la Ràdio El Vendrell, ens ha contestat amb molt de gust i al qual li donem mil gràcies. Així doncs, donem pas a l'entrevista.
A mi m'agrada el sons i perfecte en especial. Com feu per fer els sons?
Doncs, Ifedin, a l'actualitat hi ha molts aparells i programes per poder posar sons i sorolls amb efectes especials per les teles i les ràdios. Vull dir, és un software que tu et baixes, llavors tens i vas triant els sons que vols reproduir i no té més. És relativament senzill de poder fer, perquè avui en dia la tecnologia es permet disposar d'aquests sons i sorolls i efectes especials per poder animar les peces audiovisuals i també les de ràdio.
M'ha agradat molt dissenyar el meu logotip que va dissenyar el vostre logo.
Hola, Ariana, doncs celebro que t'agradi el nostre logotip. Ara mateix no sé qui el va dissenyar, perquè no tinc aquesta informació, però imagino que devia ser una empresa de disseny del Vendrell. I això és l'habitual, hi ha moltes empreses de disseny que es dediquen a fer la marca corporativa de les empreses, i en aquest cas combina el verd i el blau, que és jugant amb els colors de la bandera del Vendrell, i bé, és un logo que és bastant efectista, però com tot també va evolucionant i potser en els propers anys el canviem. I llavors, quan el tornem a canviar, si puc, ja et diré l'empresa de disseny quina és la que ens ha fet el nou, si l'arribem a canviar finalment, eh?
Posar el nom de diferents programes i que sigui original i coherent no ha estat fàcil. Quin decideix el nom del vostre programa?
Doncs, Mariel, el fet de batejar els programes és una feina compartida entre el director de l'empresa i els directors dels programes, no? En aquest cas, jo vaig donar bastant de via lliure a tots els periodistes que dirigeixen els programes de la radiotelevisió perquè fessin la seva proposta, i a partir d'aquí es van posar en comú i els van batejar, sempre buscant algun tipus de vinculació amb el que seria el programa, no? Per tant, els mosaics es diu així perquè és un programa amb diferents seccions i amb diferents històries que van passant. La pròrroga, perquè és un concepte d'esport, no? I llavors, per tant, pel programa esportiu ens encaixava molt bé. I el Connecta 14, doncs, perquè és un programa d'àmbit comarcal del Baix Penedès, i llavors hi ha 14 municipis del Baix Penedès, i la manera de lligar-ho tot. Però l'important és buscar sempre alguna coherència, alguna vinculació entre el que és el nom del programa i el que després es veurà o s'explicarà al programa.
L'estructura de programació diària és molt important, ja que si t'agrada un programa, sap l'hora i el dia per poder-lo escoltar. Per tant, qui decideix la programació diària, setmanal o mensual?
I deia, la programació diària, setmanal o mensual, doncs es decideix des de la direcció, també amb l'acompanyament tècnic de la resta de professionals de l'empresa per buscar els millors moments per emetre els programes, no? En el nostre cas, el programa més d'audiència són les notícies, i aquest sempre s'emet a les hores en punt, i després tenim els programes de producció pròpia que els emetem just després de l'informatiu. I aquesta és la manera d'actuar sobretot a les teles locals. En les teles d'àmbit més nacional o estatal, Doncs l'informatiu es fa només dos cops al dia, a migdia i a la nit, i la resta d'emissió doncs es cobreix amb programes de diferents tipologies.
M'agrada molt la música. El món que jugo a fer cantar. Però com feu per tenir totes les cançons?
Bona pregunta, Hanae. En aquest cas, partint de tota la música, doncs juguem també molt amb diferents empreses que ens produeixen de música. Hi ha alguna pàgina web on ens la podem descarregar, però heu de pensar que aquesta música tampoc és gratuïta per nosaltres, perquè tota aquesta música comporta doncs, pagar uns drets d'autor doncs, als autors de les cançons, i això ho paguem a través de diferents entitats de defensors o representants d'aquests artistes, com són l'ESGAE o AGEDI, per exemple, que ara també potser entrarem a treballar i a col·laborar amb ells. Doncs, per tant, nosaltres paguem aquests drets d'emissió amb aquestes empreses i, per tant, podem emetre després la música doncs, que ens la descarguem de diferents espais doncs, que ja posen les discogràfiques a tal efecte.
Ha sigut un descobriment a l'ofici del presentador de programes. De gran m'agradaria ser-ho que estudi per ser presentador.
Hola, Manuel. Doncs no hi ha una assignatura o un ofici específic que sigui presentador de programes. De fet, la gent que es fa que són presentadors, doncs bé, en alguns casos venen del món del periodisme, altres de la comunicació audiovisual, altres poden vindre també del sector més vinculat al teatre o a les arts escèniques, no? Per tant, de vegades veiem per la televisió moltes persones que són presentadores de programes i ens pensem que són periodistes, perquè és, diguéssim que és l'àmbit que tocaria per formació, però poden vindre perfectament del món de l'actuació, del món del teatre. Al final el més important és que siguis una persona molt comunicativa, que siguis capaç de transmetre tant amb les teves paraules com amb el teu cos, i a partir d'aquí és això. En el cas dels informatius, les notícies, crec que sí que és més important doncs, que el presentador de l'informatiu sigui un periodista. Aquí també hi ha una part molt important de feina d'edició i de coneixement dels temes que s'expliquen. Però en àmbits més lleugers, com podrien ser programes culturals o d'entreteniment, hi ha un marge de maniobra més gran perquè pugui ser qualsevol persona, sempre que estigui vinculada al món de la comunicació li agrada i pugui ser presentadora d'aquest programa, com veiem a la televisió a nivell estatal.
Jo tinc família al Marroc i m'agradaria que es escoltes sí la ràdio, però no sé si la ràdio el vendre el pot escoltar a tot el món.
Doncs a mi, si vols que escoltin Ràdio Vendrell, ho tens ben fàcil. Només cal que diguis que entrin a la web nostra, que és rtlvendrell.cat, i a partir d'aquí doncs reproduir l'emissió en directe i poden escoltar la ràdio des de qualsevol punt del planeta, al igual que poden estar informats del que passa a Vendrell des de qualsevol punt del planeta a través de la nostra web. Avui en dia amb internet i les pàgines digitals és més senzill doncs, tindre aquesta capacitat d'escoltar produccions que es fan a milers de quilòmetres, perquè la internet no té fronteres i per tant tu pots entrar a qualsevol programa de qualsevol país, de qualsevol punt del planeta, entrar a la seva pàgina web, reproduir l'emissió en streaming que estiguin fent o online i escoltar en aquest cas la ràdio.
La ràdio fa molts anys que es va inventar i ha evolucionat molt. La ràdio del Vendrell fa molt que existeix.
Doncs mira, Olesia, la ràdio del Vendrell existeix des del 1981. Pensa que en aquell moment jo tenia un any només. Per tant, imagina't si fa temps que existeix I sí, certament, la ràdio és un invent de fa molt de temps, de, si no m'equivoco, diria que de principis del segle XX, i en aquest sentit, doncs bé, el Vendrell va néixer el 1981 i la televisió s'hi va sumar 15 anys més tard, el 1996. I, per tant, doncs, portem comunicant totes aquestes dècades, que són molts anys, i esperant continuar fent durant molt de temps més.
Els anuncis són importants per la ràdio, ja que ajuden al seu manteniment. Però qui fa els anuncis?
Doncs, Guadalupe, com bé dius, els anuncis són molt importants, doncs, per la ràdio i per la televisió, per poder pagar i aconseguir ingressos extres que no disposem. En aquest sentit, els anuncis els fem nosaltres mateixos, perquè som una tele local i, per tant, tenim recursos limitats. Potser les grans corporacions o les grans cadenes doncs no ho fan des de la mateixa televisió, que els envien fets per productores o per empreses de publicitat, però en el cas nostre la majoria d'anuncis els produïm nosaltres, ja siguin de ràdio o de tele. El client ens passa un guió i nosaltres l'adaptem i li posem imatges en el cas de la televisió, i en el cas de la ràdio doncs, bueno, fem, locutem amb diverses veus, li posem alguna música, podem posar algun efecte com dèieu abans, i és així com funciona.
Hem vist que un ràdio té molta gent treballant. El nostre mestre fa de director, presentador i muntador del programa. El director de la ràdio alguna vegada surt parlant en antena.
Doncs, Nizar, el paper del director de la ràdio depèn molt de com sigui aquest director de la ràdio. Jo sóc una persona que m'agrada molt la feina de despatx, la feina d'estar portes endins de la tele, de gestionar els equips, de preparar les diferents tasques que es donen a terme. I hi ha altres directors que li agrada més doncs, sortir i presentar programes o presentar els informatius. I llavors, per tant, depèn una miqueta de com és cadascú. Jo, en el meu cas, estic més en un segon pla, perquè m'hi trobo més còmode, però hi ha molts directors de televisions, sobretot en l'àmbit local, doncs, que presenten programes, que preparen entrevistes, i per tant és una qüestió més de l'ús de cadascú. No? Llavors, és una decisió més personal, potser, que no tant de com és el mitjà en si. Algun cop hi ha sortit, perquè m'han entrevistat alguna vegada doncs, per explicar la nova programació i per explicar alguna de les novetats de la ràdio i televisió, però no és el més habitual.
Fins aquí el programa d'avui, i agrair a Ràdio El Vendrell la seva amabilitat, paciència i dedicació per fer possible aquesta experiència. Moltíssimes gràcies.